Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Aquest dimarts, a les 11:20.
Alimentació i salut. Des de Ràdio Móra d'Ebre, de la mà de Diet Nature i amb la nutricionista Meritxell Poch, aprendrem com millorar la qualitat de la nostra alimentació en benefici de la salut. Quins aliments no poden faltar a la nostra taula? Quins s'han de consumir amb moderació? Alimentació i salut.
Aquest dimarts a les 11:20.
Amb Meritxell Poch, amb la col·laboració de Diet Nature.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L. Saludem de nou a la Meritxell. Meritxell Poch, què tal? Molt bones.
Hola, molt bon dia.
Bé, ho deies en el darrer programa que avui tocava parlar del colesterol.
Correcte.
Eh? Uh-huh. Si et sembla, per entrar en matèria, anem a definir què entenem pel colesterol. Què és el colesterol?
Mira, el colesterol és un tipus de greix que pot ser tant aportat amb la dieta, amb tot el que mengem, però també el fabriquem en el nostre fetge. I la veritat, encara que tots pensem que el colesterol és una cosa negativa, la veritat és que és necessari per regular algunes funcions del nostre cos, no? Per exemple, és imprescindible per la síntesi dels àcids grassos, que això doncs, és molt útil per fer la digestió i l'absorció dels greixos en el nostre intestí. També és molt necessari pel sistema nerviós. Quan més estrès patim, més colesterol envia al nostre cos al sistema nerviós per alleugerir aquesta tensió. Per tant, seria un ansiolític, entre cometes. I també, la veritat, és molt important amb la fabricació de vitamina D en el cos. I la vitamina D és essencial per poder absorbir el calci.
Per tant, entenc que tenim el colesterol bo i el colesterol dolent?
Sí, a veure, dintre doncs, del colesterol, no? A part d'això del que fabriquem en el nostre fetge, vull dir, el que ens arriba a través de la nostra alimentació, clar, un cop els aliments s'han digerit, s'absorbeixen a l'intestí i passen a la sang. Llavors, tot depenent doncs, del tipus de carro, no? Que passen sí. De l'intestí a la sang, doncs diem que és un colesterol bo o és un colesterol dolent. Vull dir, aquests carros, doncs nosaltres li diem, no, en el món mèdic, doncs lipoproteïnes, no? I tenen el nom dels HDL, les LDL i les VLDL.
És a dir, aquests són els noms que tenen en medicina, no?
Sí, sí. El colesterol dolent, doncs podríem dir que és el que va a la sang unit a la lipoproteïna de baixa densitat, que és la LDL. I es diu així perquè té la tendència de depositar-se a les artèries. Per tant, ens donarà problemes de tensió arterial, que el cor ha de treballar més. Per tant, es diu que aquest és el dolent. En canvi, el colesterol bo és el que va junt amb les lipoproteïnes, les HDL. Que a part de que no es depositen a les artèries, doncs eliminen el colesterol total a la sang, perquè van fins al fetge i eliminen, ajuden a eliminar doncs, part del colesterol que tenim amb sang.
Val, entenc que aquesta és la diferència que hi ha entre el colesterol bo i el dolent. Per tant, podem entendre que el colesterol no és dolent, sinó que el dolent és tenir un excés del colesterol en el nostre cos.
Correcte. Sí, un mínim de colesterol i has vist que és necessari tenir-lo.
Una altra de les coses que és interessant, que potser molta gent no sap veure-ho, és que en un anàlisi de sang, no? Ens fem un anàlisi de sang i allí doncs, ens posa els valors que tenim. Clar, normalment una persona a vegades no sap quina, si està dins del correcte, si no, i necessita un metge per a que li digui, però si tenim un anàlisi de sang davant, com podem veure si són normals o no els valors que allí tenim indicats?
Mira, el que seria el colesterol dolent, que és el colesterol LDL, doncs, que és el colesterol que porta, no? El colesterol cap a diferents òrgans del cos, sempre és important que estigui per sota de 150 mil·lígrams per 100 mil·lilitres de sang. El colesterol bo, no?, que és l'HDL, i és el colesterol que va cap al fetge, i per tant depura una part del colesterol, doncs aquest sempre és important que estigui per sobre dels 55 mil·lígrams per 100 mil·lilitres. I llavors tenim normalment el colesterol total, que inclou totes les proteïnes, no? O sigui, seria tant el bo com el dolent. I es consideren valors normals, doncs sempre inferiors a 200 mil·lígrams per 100 mil·lilitres. Mm-hmm. Fins fa poc, fins potser fa uns 5 anys, es considerava normal 220, però cada cop doncs, es va baixant més els nivells.
Bé, doncs aquestes són les xifres, la manera de saber si són bones, si són dolentes, aquelles analítiques que tenim i que a vegades no podem desxifrar perquè no entenem res del que diu allí, no?
Sí, però bé.
Fins aquí una mica m'ha explicat el què és el colesterol, sinó el fet del que estem parlant avui al programa d'alimentació.
Sí, la vessant més mèdica, no?
Sí.
I ara doncs potser seria bo doncs, fer-ho a nivell d'alimentació, no? Com podem corregir?
Efectivament, a veure què podem fer per a la nostra alimentació per intentar evitar aquest excés de colesterol.
Uh-huh. Mira, bàsicament l'alimentació ha de ser equilibrada i variada, uh-huh. no? Primer de tot hem de reduir l'aport de colesterol i de greixos saturats de la nostra dieta. Bàsicament moderar el consum d'aquests aliments greixosos de la dieta, excepte el del peix blau.
Mm-hmm. Mm? Fins aquí molt bé, ara toca fer... Ara toca portar-ho a la realitat, eh? És a dir, que explica'ns una mica com podem fer això.
Mira, doncs d'una forma molt senzilla, no? Quan mengem carn, per exemple, no? El típic bistec que tots tenim a la ment, doncs és recomanable separar sempre el greix visible. Mm? Uh-huh. O bé, per exemple, en el pollastre, retirar-li la pell. La pell ja sigui de la cuixa o del pit de pollastre o de pavos, d'aus en generals. També podem escollir els làctics millor que siguin semidesnatats o desnatats del tot, en lloc dels sencers. I també restringir el consum d'ous a 2 o 3 per setmana. Vull dir, el colesterol sempre es concentra més a la llema, a l'ou groc, de manera que podem fer truites amb 2 clares i només una llema. També molta gent que li agrada molt l'ou, doncs podem fer truites només de clares, però clar, llavors queda blanca i molta gent no li agrada. També es pot fer servir un colorant perquè quedi grogueta, eh? Però bueno, això ja va a cada un al seu gust, no?
Quins són els aliments que porten més colesterol?
Mira, els embotits i en general tots els productes de xarcuteria, el fuet, el xorís, la mortadela, patés, les vísceres, no? Els ronyons, el fetge, el cervell... Les carns greixoses com són el xai o l'ànec, o les parts, algunes parts del porc o de la vedella, mantegues o la nata, tot el que és la bulleria i la pastisseria industrial, hem d'anar molt de cura. Els snacks i els aperitius, tot això tipus boletes que sí de formatges, que sí sabors a...
Molt bé.
Diferents. El coco també és molt greixós, no? I els formatges quan més curats, pitjor.
Mm-hmm. Per què es diu que hem de menjar el peix blau?
Perquè el peix blau porta un tipus de greix, que són els omegas 3, que ajuden doncs, a augmentar la part de colesterol bo. I per tant llavors doncs, sempre recomana doncs, que es mengi peix blau de 2 a 3 dies a la setmana.
Mm-hmm. I quins peixos podríem considerar com a blaus?
Mira, les anxoves, les anguiles, el bonítol, el bucaró, la cavalla, el peix espasa, el salmó, la sardina...
Mm-hmm. Mm-hmm. I ja que tenim aquest riu tan maco aquí al darrere, la truita, la de riu, eh?
La truita de riu, a veure...
No la que em comentaves abans, de si és clar...
Si,
és clar,
si la fèiem amb la clara o amb la llema. No, la truita de riu, a veure, la que és salvatge és peix blanc. Però la que es fa en piscifactoria, que es diu truita salmonada i que realment doncs, té un color rosat, aquesta és més rica en àcids grassos i tindria més les propietats d'un peix blau. Però la de riu salvatge, la blanca, és peix blanc.
Com podem eliminar també el colesterol en la dieta?
Mira, doncs també mengem molta fibra, perquè la fibra és una substància natural doncs, que el nostre cos no pot digerir. Per tant, quan es barreja amb els aliments, doncs fa també com una mena de... com si fos una esponja i fa que molta part del greix quedi enganxat allà. De manera que el cos no el pot absorbir i s'elimina normalment doncs, quan anem al lavabo, per fer-te. Llavors, en condicions normals, si ja fem una dieta molt variada, amb molta verdura, molta fruita, doncs no fa falta suplementar. Però en persones que no els agrada la fruita o que mengen poca verdura o que porten una alimentació molt descontrolada, doncs llavors sí que és millor suplementar amb algun tipus de fibra. Més aviat, si pot ser soluble, millor.
I a l'hora de cuinar, si tenim colesterol, quina és la millor manera de fer-ho?
Mira, si patim colesterol sempre hem d'escollir coccions que no portin greix, no? Com és el vapor o a la papillot, no? Que seria embolicat, bueno, abans era embolicat en paper de blata, ara hi ha diversos estris de cuina que ja també et permeten cuinar-ho sense el paper de plata. O fer-ho al forn, o a la planxa, o al bullit, o a la brasa.
I és millor en aquest sentit utilitzar oli d'oliva o oli de girassol?
Millor sempre l'oli d'oliva, ja que té propietats cardioprotectores. I l'oli verge sempre és molt millor doncs, utilitzar-lo en cru. Em sembla que això ja ho havíem comentat també a la darrera sessió.
I per acabar, abans comentàvem el peix blau, entre altres coses, però quins productes naturals ens poden ens pots recomanar, no?, per a baixar o prevenir el colesterol?
Mira, abans quan dèiem lo de la fibra, no? Prendre productes molt rics en algun tipus de fibra soluble, doncs la que seria més útil és la neopúntia, no? És una fibra que prové d'un cactus i llavors doncs, està estudiat que redueix el 50% de l'absorció del calci del colesterol, perdó, a l'intestí, no? El neopúntia doncs, el podem trobar doncs, tant en comprimits com en sobres. També tenim el que és per excel·lència doncs, la carxofa. No? Els extractes de carxofa doncs, regulen, netegen molt el que és l'eix hepàtic biliar digestiu i ja hem dit doncs, que en el fetge tant es fabrica com colesterol com també es depura aquest colesterol. Per tant, és important tenir el fetge net, perquè aquest procés doncs, funciona molt millor i ajuda a disminuir el greix.
I la carxofa és un d'aquests?
Sí. La carxofa, el boldo, el diente de león, tot són plantes hepàtiques que es diuen. Tot el que són plantes més aviat amargants sempre van molt bé per netejar el fetge. També doncs, podem prendre vitamines del grup B, perquè normalment les vitamines del grup B van molt bé per reforçar tot el que és a nivell neuronal, no? Quan patim ansietat, molt d'estrès, doncs la veritat, tant la vitamina B1 com la B6 com la B3 doncs, milloren molt el metabolisme dels greixos, no? També tenim les perles d'olis molt rics en omega-6, que són les perles d'onagre o les perles d'oli de borraja, que ajuden a baixar el colesterol dolent i augmentar la fracció de colesterol bo. A part de que amb dones regulen molt bé els cicles hormonals. De tota manera, aquests tipus d'oli sí que no es poden prendre si estem prenent el Sintron, per l'omega 6 que porten, en persones que prenen medicacions per l'epilèpsia i tampoc no es poden prendre o no són recomanables amb anticonceptius orals, perquè poden disminuir la seva efectivitat. Llavors, si per no tenir colesterol tenim altres problemes, ja. També tenim les perles d'oli de salmó. Vull dir, és el que comentàvem abans, no? Que és molt important menjar peix blau, però, bueno, a vegades, pues, als nens, sobretot, els hi costa molt menjar peix blau, o amb adults, o hi ha diferents zones, no?, del nostre territori, que si no tenen accés directe doncs, a estar al costat del mar, doncs tampoc no poden, no?, comprar aquests productes. Llavors doncs, és millor suplementar amb perles, per exemple, d'oli de salmó, que també ajuda a baixar la fracció dolenta del colesterol i augmentar la bona. Clar, això sempre i quan la persona no tingui al·lèrgia al peix blau. Això sí. Igualment, tampoc no es pot prendre si prenem Sintron. Això també cal tenir-ho en compte.
Una persona al·lèrgica al peix blau, què ha de fer?
Doncs llavors ha de, sobretot, menjar molts cereals. O sigui, no es pot suplementar amb omega 6, però sí amb omega 3. Amb omega 3 i omega 9. Llavors, doncs, el remei més casolà que la gent doncs, ho té molt al cap és prendre la citina de soja, tant amb grànuls, no?, que es pot posar directament a les amanides o amb suc de taronja, o amb perles. Perquè realment, doncs, a part també que manté els nivells a ratlla del colesterol, també va molt bé per la memòria. I amb gent gran doncs, també és molt útil. Si és així granulada, doncs prendríem unes dues cullerades soperes al dia, una a dinar i una a sopar, i si és en perletes, doncs s'hauria de prendre uns 4 grams de lecitina al dia. I també, doncs, per últim, com ja vam dir a l'altra sessió, les perles d'all, vull dir que ajuden a la tensió arterial, però també ajuden a baixar el colesterol. Però també recordem que les perles d'all no poden prendre persones amb sintron ni persones amb gastritis que tinguin problemes d'estómac.
Molt bé, doncs aquests són alguns productes naturals que ens recomana la Meritxell Poch per a baixar o prevenir aquelles persones que tinguin colesterol. Molt bé, doncs Meritxell, alguna cosa més que vulguis afegir per acabar?
No, qualsevol dubte que tinguin de colesterol, doncs que ens ho facin arribar. I a la propera sessió doncs els intentarem resoldre.
Colesterol i el que sigui, eh? Qualsevol petició, qualsevol pregunta la podeu formular trucant aquí a la ràdio al 977 40 28 18 o 977 40 28 31 o posant-se directament en contacte amb el Dient Nature o amb la mateixa Meritxell. Estarà encantadíssima també de rebre les vostres peticions.
Sí, perquè la propera sessió, doncs, ja que estem ja a l'estiu, a les portes de començar estiu, doncs...
Quasi amb el temps que tenim ara...
Sí. Fa molta calor, eh? Fa molta calor. Doncs pot ser tant de colesterol com també parlarem una miqueta de fer... controlar una miqueta la dieta per baixar una miqueta el pes.
Molt bé,
que tothom doncs, ja vol preparar-se...
Operació en biquini en marxa.
Correcte, molt bé.
Molt bé, Meritxell, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Molt bé, a vosaltres.
Bon dia. Adéu.